Sí, vaja, si això fos un capítol d'una sèrie amb un detectiu, l'enviaríem cap allà perquè fa pudoreta, no?
Tu el recordaves?
Bueno, el recordava per tot això que comentàveu ara, perquè realment semblava una broma de mal gust.
Totalment.
Era d'aquests fitxatges o de cop i volta era una genialitat que passa a la història com, no, el descobridor del Pelé del segle XXI que ningú més havia vist, o era una cosa absolutament esperpèntica. I ara a sobre amb això, imagina't.
No, el que estem dient, Aleix, una operació estranyíssima. És a dir, jo recordo que l'anterior junta havia parlat moltes vegades dels carros de Keirson i Enrique, no? Un jugador Keirson que ni va arribar a debutar, Enrique va jugar algun partit, em sembla, de pretemporada, recordo, però no va arribar a tenir continuïtat, tot i que era un jugador, Enrique, que va arribar a jugar a la selecció del Brasil, però Keirson al Barça no en va fer res. És veritat que venia de marcar molts gols del seu país, però va ser un fitxatge estrany, al qual li van penjar sempre la llufa, també de ser una operació que feia molta pudor. Doncs aquesta, tres quarts del mateix.
Sens
És a dir,
dubte.
no... A més, ara llegeixes coses, no? És a dir, a André Curí li recordo haver dit que podia ser el nou Busquets. És a dir, clar, és
No, i
que...
mires la trajectòria posterior, perquè va tornar al Palmeiras, no va jugar,
No.
zero, crec que també un o dos partits, van a un altre equip, que no recordo, i ara l'han cedit a un tercer.
De veritat, el que no entenc és que...
Bragantino, em sembla.
No, no, és que l'hem trobat a Matheus Fernández, i a una persona que l'està veient jugar ara mateix. Ara t'ho explicaré.
Molt breu, Aleix. No, no, anava a dir només... el que deia una mica a l'Edu, tu pots fitxar a Endrick i dius, hòstia, sortirà malament, però és un jugador, no?, que sembla que promet, o en el cas de Vinícius en el seu moment...
Douglas prometia també de la taula dreta.
Però hi ha casos com el de Douglas o el de Mateus, no? És que recordo amb el Pau Ramírez quan el trucàvem pel tema de Douglas, és que la gent se n'enfota aquí de que el Barça estigui fitxant aquest jugador. És a dir, hi ha casos que no entenc com el Barça fa una aposta per un jugador que no destaca o que no és... No ho sé, jo hi ha operacions que no les puc entendre, que algun dia ens hauran d'explicar. Jo tinc la meva teoria, però...
Bé, és que ho hem comentat moltes vegades. Quan tu fas aquestes operacions, Roger, amb diners que no són teus,
sí.
Per això els sistemes de control han de ser el més estrictes possible,
sí, sí.
I els més independents possible, perquè, escolteu, és que els comissionistes de qualsevol d'aquests fitxatges que acabeu de comentar, amb aquesta operació, pràcticament ja ho tenen, eh?
Sí.
Vull dir... ho tenen com a mínim per viure uns quants anys a cost de rei, m'explico.
Sí, sí.
Vull dir que és molt temptador intentar colar jugadors a clubs, no?, a través d'intermediaris i venent la moto i confiant en que aquell club que te'l compri no té un domini d'aquell futbol com per saber si realment aquell futbolista és tan bo o no. Però hi ha casos molt flagrants on tu fas 10 preguntes a entesos de la lliga local de torn i et diuen, m'estàs fotent el pèl,
sí, sí.
I aleshores has de començar a sospitar, i aquests són casos, com diu el Roger, que eren d'aquests, i hi pot haver casos que un et digui A i l'altre et digui B, però hi ha casos on dius, no, escolti, això no cola.
No, i que a més hi ha un moment, és a dir, jo crec que hi ha un moment en què el Barça fitxa Neymar, no? André Curí és una persona que en aquell moment facilita l'arribada del jugador al Barça quan tenia aquell dubte d'anar al Barça o al Madrid. Teòricament és una persona que no cobra per aquella operació, que després entra al Barça i que després comencen a arribar molts jugadors d'aquesta nacionalitat o d'aquest mercat al Barça.
Et fa ser mal pensat.
Sí.
Sens dubte. Mira, ara deia l'Edu, Matheus Fernández. Jo avui l'he redescobert, perquè de veritat que l'havia oblidat. I hem volgut buscar on era. Doncs està, com molt bé deies, al Bragantino de la Lliga Brasilera, cedit pel Palmeiras. L'última temporada va jugar a l'Atlético Paranaense, i ara està el Bragantino cedit pel Palmeiras. Des de Bragança, el periodista brasiler Sergio Laredo, que segueix l'actualitat del Bragantino, ens explicarà en un minut la situació esportiva actual de Matheus Fernández.
Acá, en Red Bull Bragantino, jugador está a menos de una semana. Es una contratación reciente. La competición se inicia no próximo domingo, cuando Red Bull Bragantino estará enfrentando el Corinthians en campeonato local. Ano passado, Matheus Fernandes em Atlético Paranaense teve 27 partidas, nenhum golo marcado, assinalado, mas algumas atuações importantes em equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari, ex-treineiro de selecionado brasileiro. Com atuações de ano passado, despertou o interesse de Red Bull Bragantino em sua contratação nesse ano, atleta que está vinculado ao Palmeiras e que vem por empréstimo até final desta temporada, ou seja, dezembro de 23, para estar também na equipe de Red Bull Bragantino, que agora tem o comando técnico de Pedro Caixinha, treineiro português, que vai também debutar com a equipe de Bragança Paulista no próximo domingo.
Doncs això. L'última hora de Matheus Fernández.
Els
amics de Damià López, perquè això ho ha aconseguit Damià López,
són
increïbles. Sergio Laredo, periodista brasiler que segueix el Bragantino. Sí, la xarxa de Damià López a nivell de futbol internacional és brillant.
Sí, espectacular.
Bé. Aquí queda, Matheus Fernández, el Barça condemnat a pagar aquests 7,7 milions d'euros per aquest futbolista que va arribar i va marxar en una operació realment estranya.
Com jo crec que l'eix que el Barça no volia aquí de cap de les maneres i que assumia que això podia passar. Jo crec que el Barça, però també conscient que això aniria per llarg i que potser quan li toqués pagar ja seria en un moment en què la caixa estaria millor que no pas ara, perquè això, és a dir, el Barça ho recorrerà i ho allargarà tant com pugui.
Per no haver de desembutxacar aquest
calés. Sí, no, però jo crec que en el moment en què tu l'acomiades i per la manera com es fa, jo crec que tu saps que tens les
que
de perdre,
tornarà,
però
no?
Que no el vols
sí,
aquí i que tu el que vas fent és dir, bueno, i quan ens arribi el moment de pagar, quan ja estigui la situació i aquest
jugador que no estigui aquí. Deia, és una qüestió que se m'acut ara i que ho preguntarem al club, que és que potser ja formava part d'aquells milions d'aprovisionament judicial que hi havia previstos en els comptes. Això ho investigarem, però possiblement ja hi havia una provisió interna del recorregut que això pogués tenir.
Està ben vist, Marta. 12:07, per rematar la tertúlia, a veure, va, la prèvia de la primera semifinal, que viurem demà en directe a RAC+1, 8 del vespre, Real Madrid-València. Tots els equips ja s'han entrenat avui a la ciutat esportiva de l'Al Nasser, per cert, el Madrid sempre lligat a Cristiano, no? El nou club de Cristiano, i s'entrenen allà a la ciutat esportiva. La Marta ha estat pendent de les rodes de premsa que s'han fet posteriors als entrenaments, tant del Madrid com del València. Què n'han dit, Marta, els protagonistes? Comencem pel Madrid.
Doncs s'ha constatat en aquesta roda de premsa que la derrota a mans del Villarreal, que ha empès el Barça com a líder en solitari de la Lliga, encara fa mal, encara cou el Real Madrid, que arriba a la Supercopa buscant una reacció i un títol que els donaria, en paraules de Carlo Ancelotti, confiança pel que resta de temporada, com ja va passar l'any passat. L'entrenador blanc diu que el títol és molt important per ells.
Supercopa és un títol... Es un examen muy, muy importante. Yo cuando era pequeño, que iba a la escuela, tenía un secreto antes de una interrogación. Mi abuela me decía, pon el libro bajo la almohada. Y lo ponía y me ha salido siempre bien.
Veurem si aquesta vegada el truc del coixí també li surt bé. Diguem que l'examen és d'unes altres característiques.
És un personatge.
Aquí el tema és si ell havia estudiat prèviament o simplement posava només el llibre sota el coixí i ja està, i això funcionava.
Ara entenc per què suspenia jo. No vaig posar mai el llibre sota el coixí.
No vas fer la tècnica Carletto. Ai, Déu.
Transferència de dades de sota el coixí al cap.
Clar, perquè entra dins del subconscient, saps? O sigui, està tot calculat. Un Ancelotti que, a més, ha confessat que no s'esperava la derrota a la Ceràmica, per com estava l'equip físicament, desvinculant l'aturada pel Mundial com un aspecte influent. Se li ha preguntat molt en aquest sentit per això l'entrenador, i insta els seus jugadors a millorar, sobretot defensivament.
Los señales que han llegado al entrenamiento eran buenos señales. Me ha sorprendido un poco el partido contra Villarreal, que no ha sido bueno, porque las sensaciones eran mucho mejor. El partido contra Villarreal ha mostrado una otra cara. Ahí tenemos que, no digo trabajar porque no tenemos el tiempo de trabajar, pero volver a hacer las cosas bien. Sobre todo ha sido bastante claro que el aspecto defensivo no ha sido bueno.
L'entrenador madridista també ha remarcat que no parlen del sextet com a objectiu.
Nosotros tenemos que pelear por cada título, por cada competición. No pensamos a ganar todos los títulos, pensamos a ganar lo que ahora lo tenemos, uno lo tenemos muy cerca, y haremos todo lo que es posible para intentar de ganarlo. Y después iremos adelante. No pensamos de esto, no es un objetivo. El objetivo es de ganar la Supercopa, de momento.
De momento. El Real Madrid té les baixes d'Àlava i Tchouaméni, abans d'Ancelotti també hem sentit Courtois, en una línia discursiva molt similar a la de l'entrenador, amb ganes de reaccionar i passar pàgina de la derrota a Villarreal.
Recordo que han guanyat la Supercopa d'Europa contra l'Eintracht de Frankfurt, no? Han guanyat la Supercopa d'Europa, i que per fer el sextet haurien de guanyar la Supercopa d'Espanya, el Mundial al febrer i el triplet aquest any. No?
El sextet en any natural, perquè el sextet de temporada, com a tal, ja no el poden guanyar, perquè no van guanyar la Copa.
Clar, clar, per això dic, el sextet l'han de fer ara, no?
Ells fan, sí, però ells fan trampes.
Ells fan,
sempre ho fan a la seva manera.
Val, val. O sigui, un cop ha començat aquesta temporada, volen fer el sextet aquesta temporada. Va, va. A veure si el Barça ho impedeix a l'Aràbia Saudita i s'acaba ja aquesta paraula pel Madrid.
Del què valent... vol dir el sextet aquesta temporada?
Pues això, que han guanyat la Supercopa d'Europa ja a l'agost, van guanyar la Supercopa d'Europa i ara volen guanyar la Supercopa d'Espanya, al febrer tenen el Mundial de Clubs i llavors volen guanyar
Lliga, Copa i,
Lliga
Champions.
Copa i Champions aquest any, aquest mateix any volen fer, vull dir, em sembla.
Sí, ordenen al revés.
Sí, sí.
No, no només això, era la portada de l'As d'abans d'ahir. I a més treien pit dient que això no ho ha aconseguit mai ningú.
Home, clar.
Perquè el Barça i el Bayern van guanyar el sextet normal, diguem-ne.
Però què normal? Van guanyar el sextet?
Marketing. És el de debò.
El que toca, que guanyes Lliga, Copa i Champions i llavors i et dona accés a fer el sextet, no?
No, doncs ells van al revés.
Meravellós.
Em sembla brillant. Anem al València.
Doncs és molt important que aquesta farsa s'acabi diumenge.
Val, estem a
l'estat. O demà.
O demà, sí, per això, com a molt tard, diumenge.
O demà o diumenge, sí, estic d'acord. A veure, Marta, el rival del Madrid, el València.
Està una mica en hores baixes, l'ambient de la roda de premsa era una mica baix. Gennaro Gattuso considera que han de millorar molt el seu joc i que no poden abaixar el ritme en cap moment davant el Real Madrid per la seva capacitat competitiva extrema. En aquest sentit, no és un bon moment pel València, ho ha reconegut Gattuso i no s'ha amagat després d'encadenar dues derrotes a la Lliga, però destaca que estan preparats per capgirar la situació i que demà tenen una bona oportunitat per fer-ho.
Si uno falla en la vida, tiene que esperar mucho tiempo. En el deporte no. Cuando todo el mundo piensa que tú estás muerto, se tiene una buena mentalidad, se tiene una buena gana, se tiene una buena energía, se puede dar una vuelta muy rápidamente. Pienso que esto es pasado, lo tengo que hacer con mi equipo, tengo que convencer a mi equipo que se puede.
Abans, Gaià també ha coincidit amb el diagnòstic, remarcant que esperen que un triomf doncs, pugui ser el punt d'inflexió que necessiten. A més, Gattuso també ha estat irònic quan li han preguntat per què fa cara d'enfadat.
¿Qué? Tengo que estar contento, tengo que venir con la cara sorridente, que siempre un imbécil, un loco. Soy enfadado porque el equipo no está perdiendo, no soy contento, que el entrenador es siempre una persona sola, que tengo que solucionar, es normal. Que cuando se pierde tengo la cara de mierda, que tengo una buena cara. Y esto, bueno, pero es normal, porque no me gusta perder, y no me gusta mirar al equipo que juega partido como hemos jugado contra Cádiz.
Cara de mierda, com a concepte. Tant Gattuso com Gaià han reconegut que l'ambient de l'estadi amb molts aficionats madridistes no els ajudarà, com ja els va passar el 2020, i Gattuso també, per cert, ha confirmat que estan buscant un migcampista per suplir la baixa de llarga durada del blaugrana Nico.
Sempre recordaré entrevistar Gattuso. He tingut l'ocasió i el privilegi d'entrevistar Gennaro Gattuso quan entrenava un equip a Suïssa.
El Sion.
Que també va tenir problemes amb el president, amb la pistola, va tenir problema, no? I van venir a fer una estada a Salou, recordaré sempre. Jo recordo que el Raül Llimós, que presentava el primer toc a les tardes, quan es feia les tardes aquí a RAC1, va dir, vés cap allà i entrevista Gattuso. Hòstia, imposa, no, Gattuso? I el sentiu, cara de mierda, enfadat, o no sé què. Doncs, no, és un tio, Pou, és un tio encantador. Però en la distància curta, brillant, aquella entrevista. M'ho vaig passar teta, xerrant, rient, després de l'entrevista em va ensenyar les instal·lacions, vull dir... Sempre Gennaro al meu cor.
És un tio meravellós.
I més demà.
I vaig tenir la sort d'entrenar-lo, d'entrevistar-lo també a Itàlia, i és un tio meravellós. D'origen extremadament humil, és calabrès, una de les parts més pobres d'Itàlia, de família molt pobra, extremadament pobra, tota la seva família va migrar Alemanya i es va criar amb tiets, va haver de marxar, o sigui, les ha passat canutes, i és una persona extremadament sincera. Jo soc, he estat gatusista tota la vida, en el sentit que defenso, ell jugava com jugava perquè no podia fer una altra cosa. Òbviament que jo prefereixo a Messi, a Xavi o Iniesta, però ell deia, és que ja m'agradaria jugar així, però jo no puc, ara què faré, renunciar al meu somni? Doncs així he estat campió de la Champions, campió del món, i era molt sincer perquè sempre deia, jo només puc recuperar pilotes perquè sóc dolent, i el que faig és passar-li un de bo, jo aixecava la vista i li passava a Pirlo. És un tio molt divertit, molt sincer, que sí que és cert que té una capacitat per ficar-se a llocs problemàtics, perquè va tenir el merder a Suïssa, va tenir el merder a Grècia, quan va estar a la fi de Creta, amb una de les millors rodes de premsa de la història, que és la mítica de Malaquia, que comença insultant grec, que hi ha altres dubtes no sabien posar-se.
La recordo.
I després ha acabat a València, que déu-n'hi-do. És a dir, que és una persona que, la veritat, cau bé.
Cau bé, però és cert que hi ha un episodi en aquesta prèvia que jo desconeixia, Marta, i és que tenen mala relació Ancelotti i Gattuso, no? De fa temps, no? Que havia transcendit ja la premsa italiana i tot.
Sí, pel que sembla, la relació va deteriorar-se quan Gattuso va substituir Ancelotti en el càrrec a Nàpols, que va ser el desembre del 2019. Aleshores, Gattuso va arribar a un acord amb els dirigents de l'entitat quan Ancelotti encara n'era l'entrenador. I aquí, doncs, naixeria aquest origen de rancúnia, no?, o de ferida encara oberta. Ancelotti, sense entrar en detalls, ha admès que no ha guardat una bona relació amb Gattuso, malgrat els èxits aconseguits junts al Milan. Recordem-ho, destaquen les dues Champions de 2003 i 2007.
Hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado dos Champions, hemos pasado años de momento de verdad que tenemos, que yo recuerdo para siempre. Y después, no siempre la relación sigue siendo buena, hemos tenido problemas que son personales, que no quiero hablar de esto.
Y después Gattuso li ha tret ferro al tema y sobre todo l'ha elogiat.
Hemos tenido un problema por esto, pero de parte mía... Él sabe que tengo mucho respeto, no lo respeto mucho y pienso que en este momento no tengo nada que hablar. Es un problema solo de trabajo, ya está. Pero hemos ganado mucho. Estoy hablando de un entrenador mejor al mundo, uno que este año, en el 2022, ha estado el mejor entrenador del mundo. Y de parte mía, personalmente, humano, futbolístico, tengo mucho respeto.
Bé, doncs sembla que ja ho han solucionat i ens n'alegrem. Abans de deixar-vos anar a descansar, que són 4:15 també a l'Aràbia Saudita, Pou, com veus la semifinal de demà i en general la Supercopa, si el Barça creus que té opcions de per fi guanyar-la en aquest format, que no l'ha guanyat mai en aquest format, en els 3 anys que s'ha jugat anteriorment?
Sí, de fet no és que no l'hagi guanyat, no? És que no ha arribat a la final, no?
A la d'Andalusia sí.
A l'Andalusia, sí, les dues d'aquí no...
Aquí no, tens raó.
No ha arribat a la final, primer contra l'Atlètic de Madrid i l'any passat contra el Real Madrid eliminat a les semis.
Bé, la de l'Atlético, perdona, recordes, és el dia de Valverde, que expliquem aquí a Recull, avancem sí. En primícia just tu mateix des d'Aràbia Saudita, que tremolava Valverde amb aquella derrota a les semis.
Sí, i tant. Que el VAR li anul·la dos gols al Barça que semblaven legals i que després es veu sí, que no, en fi, sí. Jo crec que opcions, sí, evidentment, opcions el Barça en té moltes. El que passa és que no et pots equivocar, no? És un format molt exigent perquè no et pots equivocar. Demà jo crec que clarament el favorit és el Real Madrid i dijous jo crec que el favorit és el Barça. Jo crec que ara mateix hi ha més diferència entre el Madrid i el València que entre el Barça i el Betis. Jo crec que a priori, la segona semifinal està més igualada que la primera, però bé, a veure què passa, a veure si Gattuso és capaç realment de mentalitzar els jugadors i de transmetre aquesta passió i aquesta concentració que és necessària contra el Madrid durant 90 minuts i com a mínim posa en problemes l'equip d'Ancelotti. I pel que fa al Barça, jo crec que és una oportunitat d'or. El discurs de Xavi és un discurs molt exigent de s'han de guanyar títols. Evidentment, quan Xavi pensa en guanyar títols no pensa en la Supercopa, però seria un molt bon inici d'any, seria una empenta, seria, jo crec que tindria un valor psicològic rellevant. Si la guanyes contra el Madrid amb un extra, que és que li has guanyat la final al Madrid, jo crec que podria ser així. De fet, Ancelotti, Marta, diria que avui ha comentat que a ells la victòria l'any passat a la Supercopa els va donar una embranzida per acabar l'any com el van acabar, no?
Sí, sí, ho ha dit textualment, que va ser un impuls per donar-los confiança i per aconseguir el que es va aconseguir després, que clarament va ser això, un impuls per anar cap endavant.
Doncs a veure.
Jo crec que en aquest sentit se li ha de donar aquest valor. Evidentment no és un títol que mogui masses i que ompli canaletes, però jo crec que... Jo crec que li aniria molt bé al Barça de Xavi guanyar aquest títol, molt bé.
A veure si és veritat, i el Barça també té aquest impuls, no?, per començar l'any i aixecar un títol que, recordo que el Barça no aixeca títols des de l'abril del 21, per tant, pràcticament 2 anys, sense aixecar un títol.
Sí, no estem per posar-nos molt privilegiats amb el tema d'aquest sí i aquest no, eh?
No. Bé, us deixo marxar a descansar, Joan Maria Pou i Marta Ramon. Moltíssimes gràcies, demà us escoltem.
Bona nit. Demà,
vinga, adéu-siau, que són les 2:20, a l'Aràbia Saudita, els nostres companys avui, feina de por, dia llarg també. Demà ens explicaran a RAC+1 aquest Real Madrid-València. Com el veieu, Toni, Edu? Començo per la semifinal de demà i després anem a la del Barça i el Betis.
Guanyen el Madrid.
Sí? Hòstia, molt clar t'he vist,
Però és que el Madrid, cada temporada darrerament, hi ha un moment en què juga malament i surt una patacada. I sempre és un petit accident. Llavors, més després del Mundial, que és estrany, el València tampoc no està bé, jo crec que guanyar el Madrid perquè a nivell d'individualitat sa més. No li veca al València la qualitat del Villarreal, és més, el València va perdre fa poc amb el Villarreal també. Llavors, la sensació és que el Madrid és favorit, perquè també quan arriben els partits importants així, aquesta gent es posa les piles, tenen aquest punt d'autogestió, i una cosa com algo comunal gairebé en el Madrid, no, que Ancelotti és com, permet que els jugadors d'alguna forma els cansaven, facin una mica la seva, i tenen jugadors extremadament competitius. Llavors, jo crec que guanyen el Madrid la semifinal, no imagino una sorpresa.
Tu, Edu, també tan contundent demà?
Sí, gairebé tan contundent. Sí que me la imagino, però em costa d'imaginar-me-la realment. Sí que és veritat que el València no té res a perdre, perquè ve de perdre amb el Cádiz, ningú dona un duro pel València, i per tant juguen molt tranquils. En canvi, el Madrid no només ve de perdre amb el Villarreal, ve de patir a la Copa amb el Cacereño, ve de guanyar pels pèls el Valladolid, abans del Mundial també havia tret un parell de resultats dolents, va empatar amb el Girona, va perdre... ara no recordo quin partit, va guanyar el Cádiz patint, és a dir, fa molts partits que no està el Madrid. I venint de perdre l'altre dia a Villarreal, amb el Barça per davant, si demà se't complica el partit, encara que sigui amb un 0-1 momentani del València, els nervis, la pressió, falta Àlava, falta Tchouaméni, deien avui que Mendy també potser no pot jugar. Pot estar el partit més disputat del que sembla. A priori crec que guanya el Madrid, però se li pot complicar.
I dijous... del Barça-Betis, perquè el Barça ve de guanyar, de situar-se líder, de consolidar... És que ahir fèiem el repàs brutal, no?, de les xifres històriques i rècords que pot estar batent el Barça de Xavi, i en canvi les sensacions que transmet a vegades de dir, quina fragilitat, no?, que li arriben molt, que perd la pilota, que no domina els partits, no? Però, si tu mires fredament, el Barça arriba bé a la competició, no? I potser seria el... pels últims resultats seria el màxim favorit juntament amb el Betis, fins i tot, et diria.
Sí, la sensació de fragilitat és perquè l'Atlético té una ocasió a l'últim minut que treu Araujo sota pals, perquè ocasions clares quasi en va tenir més el Barça que l'Atlético, però la sensació que queda amb aquella jugada a l'últim instant és de que quasi empata l'Atlético i que quasi no guanya els 3 punts, però al final el Barça guanya. Que el joc és molt millorable, és evident, però la fiabilitat d'un equip que ha encaixat 6 gols en 16 jornades i 3 van ser el mateix partit és espectacular. I a poc a poc això ha d'anar rutllant. Ara hem vist aquests dies el PSG, el City, ahir va guanyar el Chelsea, però el primer dia també va perdre, el Liverpool, l'Arsenal, el Madrid, tots els grans, tots han ensopegat ja després del Mundial, i només han passat 2 partits. És a dir, que això es nota. L'arrencada aquesta postmundial els està costant a tots. Si et costa, però tens bon resultat, després has d'arribar al joc, però bueno, el Barça arriba... i amb una confiança després del partit del Wanda. L'any passat el Barça-Atlético va ser el partit que va marcar una mica el punt d'inflexió, aquella golejada 4-2 al Camp Nou, el dia que debuta Dama, no sé si debuta Alves aquell dia,
fa un gol Alves, sí, recordo,
doncs,
sí.
Aquell dia
marca Gavi, fins i tot,
sí,
l'únic gol,
i marca Araujo, van marcar totes les defenses. Aquell dia el Barça fa un clic i comença a partir allà a guanyar. A Mestalla fot 4, a l'Atlètica a casa li fot 4, al 0-4 al Bernabéu, als 4 a Nàpols. Doncs per què no ara aquest partit, tot i que no es va jugar bé, pot ser el que faci l'empenta de confiança que els hi feia falta.
Toni.
Sí, és, era evident que el Barça havia de notar en negatiu el Mundial, perquè al final era l'equip que enviava més jugadors de la història dels Mundials. Per tant, si quan tu has enviat més jugadors que qualsevol altre club, és normal que t'afecti. I tots els clubs que han enviat molts jugadors estaven entrant en un terreny totalment desconegut. Cap entrenador, cap cos tècnic ha pogut preparar abans en el passat una temporada un Mundial en aquestes dates, en què no només l'element físic, sinó l'element mental. Cada jugador és un cas diferent. Fins i tot dins les mateixes seleccions, alguns han tornat amb ganes de jugar per terres de sobre, males sensacions, i altres encara estan tristos. O sigui, estem veient jugadors que, sempre mira el Madrid, Fede Valverde, era un avió abans del Mundial i ha tornat realment trist. Altres doncs, han tornat al mateix nivell, altres han tornat encara amb més ganes, i una mica de tot. Per tant, era normal que el Barça li afectaria. El partit al Metropolitano no m'agrada, per parts. La final de la primera part no m'agrada gens, aquí pateix, Jiménez en té una clara, Nahuel en té una clara, Griezmann en té una clara, i els últims minuts tampoc. Però s'ha de resistir. A vegades, quan el calendari et colla tant, i en espera de que algú arriba es fiqui en atac, es posi les piles per jugar a Lewandowski, es tracta de guanyar encara que estigui amb una ganyota. O sigui, no sempre pots guanyar jugant bé. Ja arribarà aquest moment. I és cert que hi ha més resultats potser que sensacions, i això fa que m'afecti una mica, que em porti a fer, que em faci una mica de por al partit contra el Betis, perquè el Betis el veig bé. El Betis és un molt bon projecte.
A mi m'agrada molt a Vallecas, el Betis.
És
també.
Que és un molt bon projecte. Ara, però amb el Betis tinc la sensació que la part bona és que és un d'aquests equips que tant passa, que ho fa molt bé, però que quan arriben els partits importants contra els grans, llavors no aconsegueix normalment guanyar. Això és una miqueta com l'esperança que tinc, però realment és un d'aquests projectes que fa molta patxoca amb un entrenador que és un senyor i que té una idea molt bona i que s'han fitxat molt bé. Han perdut Àlex Moreno, que és una baixa més o menys important, en principi el pan d'esqueda, aquest Betis que curiosament segurament sortirà a jugar amb més catalans que el Barça, perquè tenen tan bons gusts al Betis que han entès que el futbol de Catalunya hi ha molta pedrera i no paren de fitxar jugadors catalans. És que mires el Betis bé i també hi ha molts catalans, no?
Demà en parlarem més, en la prèvia, havent escoltat Xavi, Sergi Roberto, Pellegrini, també un jugador del Betis, però clar, hi haurà una batalla per la pilota, que si ja l'Atlético te la va prendre i el Barça va patir sense pilota, a veure què passa, no? A mi això em té encuriosit. És cert que recuperes Lewandowski, recuperes Jordi Alba, que jo entenc que pot jugar, perquè no, que tens a Koundé, Araujo en plena forma, Christensen en plena forma, a veure com ha recuperat Pedri, que va acabar fos, però vull dir, De Jong també, que avui ha tingut un ensurt baixant de l'autocar, no sé si heu vist la imatge, que una mica més i es trenca coll i barres.
Fa mal, sí.
Fa mal. Però, per exemple, un dels problemes que va tenir el Barça al Metropolitano, que és en la sortida de pilota, quan et pressionava l'Atlético, pilotada llarga de Ter Stegen, si tens a Lewandowski, que és un armari empotrat, que te la pot baixar d'esquena, és molt diferent que passar-li a Ansu, pobre, que li fotia un copet Jiménez i anava a terra, i el Barça per això perdia la pilota i no podia recuperar-la. És a dir, canvia una mica tot, no?, tenint a Lewandowski, però el Betis voldrà la pilota. És que a mi em té curiosit saber què passarà dijous.
Sí, serà un duel molt interessant i un duel futbolístic, però al Barça normalment li van millor els equips que volen la pilota que no els que es tanquen, et pressionen fort i t'esperen a la contra. Històricament al Barça aquests equips que volen jugar-te de tu a tu normalment li van millor. Veurem què és el que passa.
Tu saperes què? Optimista o no?
Sí, jo optimista. Jo crec que, com deia l'Edu, hi ha coses a millorar del Barça, és evident, però crec que aquests números que comentàvem ahir són una mica els brots verds als que s'ha d'aferrar l'equip. Li queden moltes coses encara per millorar. Jo crec que tenir més consistència, ser un equip una mica més sòlid en determinats moments. Però bé, en un moment complicat va saber apretar les dents, treure un resultat positiu. Si això et reforça de cara al futur, doncs aprofitar-ho i mirar de seguir en aquesta línia. Jo confio que farà un bon paper.
Per cert, un detall, ja ho anirem explicant, i segurament el Molló, que és l'expert en arbitratges i en tecnologia i en VARs, ens ho recordarà durant la transmissió del Barça-Betis i també demà a RAC+1 amb el Madrid-València. A la Supercopa d'Espanya d'Aràbia Saudita s'adopta el fora de joc semiautomàtic, que és el que hem vist al Mundial, que en un moment, pam, 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 et posen la imatge aquella i ja es veu clarament si és o no fora de joc. Bé, es diu semiautomàtic perquè l'àrbitre VAR és qui ha de validar que hi ha fora de joc, però vull dir que la tecnologia ja, en pocs segons, ens indicarà si hi ha fora de joc o no hi ha fora de joc. No hauran de tirar les línies, aquelles línies que a vegades han portat polèmica. Per tant, atents també, perquè això pot facilitar una mica el futbol i el joc. I vull acabar, perquè això ho han explicat avui en una reunió del Comitè Tècnic d'Àrbitres que ha valorat doncs, les últimes polèmiques, les mans i el que va passar a Villarreal i els penals a favor del Madrid i en contra del Madrid. I Luis Medina Cantalejo, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola, ha dit una cosa que em sembla molt interessant i amb això tancarem tertúlia, que és que no contemplen en cap cas que els àrbitres parlin després del partit, cosa que havia demanat Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, en moltes ocasions.
Que los árbitros salgan después de un partido a explicar, ya te digo, que salvo cambio o que me marche, no. No, porque sería someterlo a un juicio sumarísimo. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos ya el VAR, que el compañero te está diciendo que no, y tal, lo más que te puedo explicar es mi visión y reiterar algo que estamos hablando continuamente. Y todo sería, es que es usted el cuarto penalti que se equivoca contra, estamos hablando del Barcelona, ¿verdad? Contra el Barcelona, y en el año 1914 ya se equivocó en el primero. Eso funciona así. Oye, permitirme al menos que en eso seamos ciertamente protectores con nuestros árbitros.
Doncs això, més clar l'aigua, que no parlaran els àrbitres.
Salvo cambio o que me marche.
Puc arribar a entendre el que diu ell, que hi hauria molta gent que s'abraonaria als àrbitres i els recordarien escenes passades, però jo crec que seria tan didàctic i tan sa pel futbol que els col·legiats doncs poguessin dir: ei, he xiulat això perquè m'ha semblat això o perquè m'han dit això des del bar, i he xiulat això per això i per això i per això.
No crec que hagis de prendre decisions pensant en els quatre brètols, que facis el que facis et criticaran. Sí. Tu has de pensar en positiu, com millores el joc. Si fas qualsevol decisió pensant que algú et critica a la vida o a les xarxes socials, és que facis el que facis et criticaran. Sempre, sempre. Per tant, sempre hi haurà gent enfadada, sempre hi ha gent ofesa. Hi ha gent que li encanta sentir-se ofesa. I dins de les masses de les aficions dels clubs de futbol, de tots els clubs, més, hi ha gent que passi el que passi, sempre el roben. O sigui, hi ha gent que viu eternament robada. A tots els clubs, els grans, els petits, els d'aquí, els d'allà, hi ha gent que dius, com s'ho fan? Llavors, aquesta gent, faci el que faci, l'àrbit estarà en contra.
El perjudicarà sempre.
Per tant, tu no pots prendre decisions pensant en això, has de pensar en millorar el joc, pensant en la gran massa que ho agrairà. Ja estàs, és que...
Entendria poc que expliquessin les jugades més...
Si no cal que ni, clar, ni preguntes.
Ni preguntes, no?
Ni preguntes, de dir, mira, hem xiulat això en aquesta jugada perquè hem vist això, en aquesta altra... Tres explicacions, com passa també, crec que es fa, sempre ho diem també, en el cas de l'Eurolliga, a vegades fan una explicació del perquè de determinades...
Sí, o un comunicat de l'Eurolliga explicant els decisions arbitrals.
Què ha passat? No caldria que els hi fessin preguntes i ja li solucionem el problema també.
Amics, demà tens, a les 8 del vespre, RAC+1, poseu l'aplicació, Madrid-València amb el Pou i la Marta.
Gattuso tota la vida.
Ara, de Genaro, som de Genaro. Igual que Vicente Moreno, que ha dit, com que soc de Massanassa, vaig en el València, ens ha dit. Edu Podo, Toni Padilla, una abraçada, gràcies.
Bona nit.
Saperes, fins demà.
Sí, bona nit.
Vinga, adéu-siau, descanseu, xiquets. 50 segons i el Joan Camí amb informació sobre l'Espanyol, i després recordarem una de les notícies d'aquesta nit, que és l'alineació indeguda del Barça femení a la Copa de la Reina.
RAC1. A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no? A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Diumenge 22 de gener corre la 44a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona.
Recorre 10 quilòmetres pel centre de la ciutat i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 22 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat.
RAC1, tots som 1.
Recte final del Tu Diràs d'avui, ens queda encara mitja horeta de ràdio, ha de venir el Pedrol amb el back-to-back i els play-off de l'NFL. Arriba ja la temporada important i decisiva del futbol americà, amb la final de la Super Bowl al mes de febrer. Ara ho explicarem. Abans, però, com dèiem, notícies de l'Espanyol amb el Joan Camí. Hola, Joan.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Del Mercato, alguna novetat més enllà de Gonzalo Escalante, que ens explicaves ahir que era un objectiu?
Sí, seguim afegint noms. Recordem que l'Espanyol està molt interessat a reforçar l'equip aquest mercat hivern per la situació de la classificació, ara mateix penúltim a la Lliga Espanyola. Segons hem pogut saber, RAC1, l'Espanyol està interessat en Ricard Sánchez, lateral dret català de 22 anys que juga al Granada. És difícil difícil que arribi aquest mercat d'hivern, Aleix, i més factible a partir de l'estiu. Per què? Doncs perquè és titular ara mateix al Granada, lateral dret, és un futbolista que va passar per les categories inferiors del Barça, també l'Atlètic de Madrid, el va fitxar al Granada, el va cedir al Lugo la temporada passada i aquest any està consolidat el primer equip del Granada, també ha debutat amb la selecció espanyola sub-21. D'altra banda, t'explico una altra notícia, i és que Adrià Pedrosa segueix sense exercitar-se amb el grup i molt pendent del seu futur. Acaba contracte el 30 de juny de 2023 i des de l'1 de gener, és a dir, des de fa 10 dies, ja pot negociar amb qualsevol altre club. La previsió del jugador és prendre una decisió aquest mes, o acceptar l'oferta de renovació de l'Espanyol, que la té sobre la taula des de l'estiu, o decidir un nou destí. Recordem que està lesionat, es va operar de pubàlgia i que no juga des del 21 d'abril de l'any passat. Per tant, molt de temps d'inactivitat. En qualsevol cas, pel que ens expliquen, aquest mes de gener hauria de prendre una decisió, o finalment renova amb l'Espanyol o marxa a un altre equip.
Molt bé. Afegim aquest nom, eh? Ricard Sánchez, també. Me l'apunto. Queden 20 dies de Mercato. Es farà llarg, però a veure si arriba algun jugador.
Estaria bé, estaria bé.
Algun reforç,
clar que sí. L'explicarem.
Gràcies, Joan. Fins ara. Farem un refresh, una actualització i un resum de tot el que hem anat explicant al llarg d'aquestes dues hores de programa sobre la notícia de la nit, que és aquesta alineació indeguda del Barça femení. De fet, hem parlat amb la persona que a les xarxes socials ha destapat aquesta alineació indeguda de Geisy avui a Pamplona. Laia, ara mateix el que sabem és que el Barça pot quedar eliminat de la Copa de la Reina.
Sí, perquè efectivament Osasuna ja ha confirmat a través d'un comunicat oficial que impugnarà el partit contra el Barça, un partit que esportivament el Barça ha guanyat 0-9 al Sadar davant de més de 6.000 persones. Osasuna recorrerà i per tant serà el comitè de competició qui haurà de decidir si el Barça queda eliminat o no. Si ens agafem els elements que tenim fins ara, el Barça hauria de quedar eliminat, perquè el que tenim és que Geisy va ser expulsada la temporada passada amb el Madrid Club de Futbol a l'eliminatòria de quarts de final de la Copa de la Reina. El Madrid Club de Futbol va quedar eliminat i per tant aquesta sanció no es va complir. Segons el reglament de la Federació Espanyola, si no es compleix la sanció en el següent partit, perquè o bé l'equip queda eliminat com va ser el cas o s'acaba la competició, aquesta sanció queda pendent per la propera temporada, independentment que hi hagi un canvi de club de la jugadora, de categoria o del que sigui. Per tant, hi hauria una sanció pendent de Geisy. També hem pogut confirmar a través del Madrid Club de Futbol que el club no va recórrer aquella doble groga, per tant, la sanció es manté, la sanció és ferma. Fins ara, el que diu el Barça, doncs el que ha dit el seu entrenador Jonathan Giraldez en sala de premsa, que no tenen constància de cap sanció.
Lo hemos comentado ahora, porque bueno, en la web de la federación, el apartado de sanciones de la temporada pasada de la Copa de la Reina, no constaba ningún tipo de sanción por esa competición. Por lo tanto, a partir de ahí, no tengo más información al respecto.
Fons del Barça ens insisteixen que no tenen constància de cap sanció, que aquesta sanció no apareixia ni a la web de la federació, que podem consultar tots, ni tampoc al programa Fènix, que és un programa que tenen els clubs de manera interna. Asseguren que no, tot i que el Marc Andrés, el nostre col·laborador en futbol femení, ha tingut accés en aquest programa i a través de l'accés que ja ha tingut ell sí que constava aquesta sanció de Geisy. Per tant, pendents de les properes hores, a veure si demà el comitè de competició decideix alguna cosa, perquè demà hi ha una reunió del comitè de competició. A mi em semblaria molt estrany que demà tot això ja quedés en resolt, perquè voldria dir que Osasuna ha enviat la seva impugnació molt ràpid i que el comitè de competició ho ha resolt. Jo crec que haurem d'esperar uns dies, perquè a més fins d'aquí dos mesos no juguen els quarts de final de la Copa, fins al 8 de març, és a dir que en aquest sentit doncs el calendari juga a favor, per dir-ho d'alguna manera, que es pugui prendre una decisió amb calma. Paradoxalment, el Sevilla, que avui ha guanyat per la mínima 0-1 contra el València, també hauria comès alineació indeguda. Per tant, el Sevilla també podria quedar exclòs de la Copa de la Reina. És un cas diferent perquè és una jugadora que ja jugava al Sevilla, que va veure una vermella directa també en l'eliminatòria de quarts de final.
De l'any passat, eh?
Quan de l'any passat, eliminats. I que avui ha jugat.
Bé, si no hi ha cap gir de guió, doncs el Barça quedarà eliminat de la Copa de la Reina i no podrà optar a aquest títol i a guanyar absolutament tota aquesta temporada per un error del mateix Barça, tot i que el Barça diu que no apareixia aquesta sanció al sistema intern, a l'intranet de la federació.
Seria una repetició del cas Cheryshev, quan el Madrid va quedar eliminat a la Copa del Rei del 2015, perquè el Madrid va alinear el jugador rus quan acumulava una sanció de la temporada anterior amb el Villarreal.
Pendents, doncs, de la confirmació oficial del comitè de competició d'aquesta eliminació del Barça per l'eliminació endeguda en les pròximes hores. Gràcies, Laia.
Bona nit.
Avui, a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, hi ha hagut una presentació espectacular de la Vuelta Ciclista a Espanya. Per què s'ha fet a Barcelona i al Palau de la Música Catalana? Doncs perquè aquesta Vuelta 2023 arrencarà a Barcelona. Les tres primeres etapes de la Vuelta a Espanya es faran a la capital catalana. I avui s'ha fet la presentació aquí, que ha estat brutal, amb un mapping al Palau de la Música, amb protagonistes, amb ciclistes com Marc Soler, el de Vilanova i la Geltrú, Enric Mas, de Mallorca, que evidentment opten a la general d'aquesta Vuelta, que arrencarà a finals d'agost, com és habitual, insistim, a Barcelona, i que tindrà molta presència de carreteres catalanes. Ho ha seguit el nostre home ciclisme RAC1, el Robert Mercè. Hola, Robert.
Què tal, Aleix? Bona nit. Sí, avui les bicicletes han variat la programació habitual del Temple del Modernisme Català. Al Palau de la Música s'ha presentat el recorregut 2023 de la Vuelta i apunteu que venen corbes amb grans etapes de muntanya, el llibre de ruta amb Tourmalet, Anglíriu, Chorret del Catí i jornades que treuen el Singlot a Andorra, Cantàbria i també a la Serra Madrilenya amb una jornada que supera els 200 quilòmetres de competició el penúltim dia de cursa i de muntanya, també. La Vuelta 2023 començarà el 26 d'agost a Barcelona. Ja s'havien fet públiques les dues primeres etapes, una contrarrellotge per equips de 14 quilòmetres que sortirà des del Port Olímpic i acabarà a l'Avinguda Maria Cristina. I la segona etapa també era coneguda en línia entre Mataró i final al costat de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A partir d'aquí, avui s'ha desvetllat la resta del recorregut duríssim, que anirà cap a les muntanyes andorranes. Només començar el tercer dia de competició per baixar després cap a Tarragona, a la quarta etapa. A la Comunitat Valenciana hi destaquen les etapes en final a l'Observatori Astronòmic de Javalambre i a Chorret del Catí, al final inèdit de Caravaca de la Cruz de Múrcia, amb un port de segona, s'arribarà a la primera jornada de descans. Valladolid tindrà la segona contrarrellotge de la Vuelta, aquest cop individual de 25 quilòmetres, i a la segona setmana de Vuelta arribarà la primera de les diverses etapes reines d'alta muntanya que tenen aquesta Vuelta. Als Pirineus, etapa entre Formigal i final a Tourmalet, amb els ports mítics Portalet, Obisc, Espandels i final al cim icònic del Tourmalet. I el dia següent més muntanya entre França i Navarra. Un altre final a Lecumberri, on ja va guanyar Marc Soler. I la darrera setmana amb la duresa d'Astúries i l'Angliru, Cantàbria i la Serra del Guadarrama, amb 208 quilòmetres preparats perquè la Vuelta es pugui decidir el penúltim dia de competició, si les forces dels favorits fan figa. Un d'ells, i present avui al Palau de la Música, Enric Mas, segon classificat l'any passat a Madrid.
Duríssim, però molt atractiu, no? I per l'espectador jo crec que és una, bueno, una passada.
I per tu també, no?
Sí, per mi també. Sí, només puc donar les gràcies que hagin fet un recorregut així.
També ha vingut a la presentació el ciclista català de l'Emirates, Marc Soler, dues vegades guanyador d'etapa a la Vuelta.
Molt dur, la veritat, la primera impressió molt dur, però bueno, amb moltes ganes també, sortim de casa i bueno, un recorregut que a part de dur pues, té algú especial, que és això, sortir d'aquí de Barcelona. Esperant ja que comenci, queda encara bastant, però moltes ganes.
L'equip Kern Pharma va debutar l'any passat a la Vuelta amb invitació que van poder aprofitar molt i molt bé. El ciclista català Pau Miquel va formar part de l'escapada del dia a les dues primeres etapes als Països Baixos. Molts coneixements adquirits pel Pau i l'equip a una de les tres grans voltes del calendari.
Doncs personalment va ser algo que em va fer créixer molt, no? Vaig afrontar-la sense cap mena de por, no? O de recança i bueno, ficant-me aquells dos dies a la fuga, les dues primeres etapes, crec que ho vaig demostrar, que anàvem amb cap mena de por.
Torna la Vuelta a Barcelona, ho farà el proper mes d'agost. El ciclisme de primer nivell World Tour el podrem veure abans a casa nostra amb la Volta Ciclista a Catalunya, que començarà el proper 20 de març a Sant Feliu de Guíxols.
Espera una gran Vuelta i, evidentment, abans, el mes de març, tindrem una gran Volta Ciclista a Catalunya, també, amb etapes molt maques que evidentment viurem en directe a RAC1 com estem fent els últims anys, volcant-nos en la Volta Ciclista de Catalunya, però a partir de l'agost també molt pendents d'aquesta Vuelta, que té molt protagonisme català amb aquestes tres etapes i la sortida, la primera etapa, la contrarrellotge per equips a la mateixa ciutat de Barcelona. Anem al bàsquet. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Hi ha hagut jornada europea i males notícies per l'equip català que ha jugat avui, que és la Penya, que ha perdut a Brescia en un partit que ha estat llarguíssim.
2 hores i 20 minuts sense pròrroga per acabar perdent la Penya de 10-85-75 i cada partit és hora en aquesta ajustadíssima classificació del grup A de l'Eurocup. Ara mateix la Penya és segona amb 6 victòries i 4 derrotes. Demà, si guanya el Burka, es converteix en líder en solitari i fins a 4 equips poden igualar-lo. Venècia, Prometei, Bursaspor i Ulm. Carles Duran ha descrit així als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona les causes de l'ensopegada.
No hem sigut capaços de controlar el rebot, que és una cosa que normalment nosaltres som capaços de fer, no? És veritat que certs jugadors no han jugat bé, però altres han de participar, no? I avui hem tingut molt poca participació de molt pocs jugadors.
De fet, molt sols Tomic i Joel Parra, 26 i 19 punts respectivament, davant els 26, per exemple, de l'italià De La Valle, avui el millor, i tot amb un primer quart en què el Brescia ha notat 25 punts, un més 8 per als italians que no ha arribat a jugar mai l'equip badaloní. I un element que plana l'ambient, arriba al final molt just físicament l'equip, tenint en compte les baixes i el calendari. Veurem on acaba la jornada de mala penya. Diumenge, desplaçament duríssim a l'ACB contra Baskonia.
Això a l'Eurocup, eh? I a l'Eurolliga masculina, el Barça visita aquest dimecres l'Asvel Villeurbanne amb l'objectiu de guanyar per mantenir el colideratge.
Sí, avui ha arrencat la segona volta d'aquesta també igualadíssima Eurolliga, i dels 5 equips que tenien el millor balanç n'han jugat 4, 2 en victòria, 2 en derrota. És a dir, que ara mateix col·lideren la classificació Madrid i Mònaco amb 12 victòries, mentre que Baskonia i Olympiacos es mantenen amb 11 triomfs i acumulen ara 7 derrotes. I demà serà el torn per al Barça, que a les 8 visita l'Astrobal davant un Asvel que té 3, acumula 3 derrotes seguides, quart per la cua, però compte que l'equip blaugrana, recordem-ho, ve de perdre. Ara bé, el Barça té l'Asvel entre cella i cella. Els francesos van provocar una de les 6 derrotes que ha patit el Barça, i a més a casa, el Palau blaugrana. I tot en bona part pel domini aclaparador que va tenir el gegant de 2-21, Josufa Foll. N'ha parlat Sara Jasikevicius a la prèvia.
Bueno, lo que nos hizo Foll, pues fue bastante duro para nosotros, ¿no? Yo creo que totalmente ha dominado este partido aquí en Palau, y bueno, hay que pelear más y hay que competir a nivel que compite ellos.
Més enllà de Foll, recordem, un parell francès, Nando de Colo, al Barça sense Satoranski, el xec encara no s'entrena amb el grup.
Demà, a RAC més 1 també, aquest
a
partit.
A les 8 del vespre.
A ser el Barça, i després ja enllaçarem amb el Madrid-València de la Supercopa. Un detall més encara en clau de Mercato.
La sessió del jove Michael Caicedo al Granada, ara mateix el 14è de la CB, fins a final de temporada, perquè segueixi creixent un dels valors blaugrana.
Molta sort, doncs, a Caicedo. Gràcies, Dani.
Bona nit.
I abans del back-to-back, Dakar, perquè la segona setmana Quim Salvador ha començat amb accidents de Joan Barreda i de Carlos Sainz.
Sí, la pitjor part li ha tocat al castellonenc, que està passant la nit en un hospital. Un any més no podrà complir el somni de guanyar la general de motos del Dakar, i vés a saber si no és l'última oportunitat, perquè ell porta escrit el casc de la Shot, com si fos l'últim intent, però bé.
Com si fos de les dents, no?
Sí, ja... Ell no ha dit públicament que sigui el seu últim Dakar, però d'alguna manera ho ha d'entendre. El cas és que sortia amb opcions de disputar la victòria final en aquesta segona etapa de rally. Aquest matí sortia a 7 minuts 21 segons del lideratge, i fidel al seu estil, doncs ha sortit a donar-ho tot a l'especial. Al quilòmetre 16, molt al principi, ha tingut una caiguda duríssima i l'han hagut de traslladar amb helicòpter a un hospital saudita. Té una vèrtebra fracturada i múltiples conclusions. Com he explicat, està encara a l'hospital, on es queda un dia amb observació, i òbviament està fora de cursa. De fet, Barreda ja arribava força masegat aquesta segona setmana de rally, perquè estava corrent des del tercer dia amb una fractura en un dit del peu esquerre, i encara abans del descans, a la cinquena etapa, va tenir una caiguda en què va perdre el coneixement i després va poder continuar. I per Carlos Sainz i el seu copilot català Lucas Cruz, plou sobre mullat en aquest Dakar 2023, que està sent, ho hem de dir, estat, perquè ja s'ha acabat, han abandonat també, un autèntic viacrucis per ells. Sense opcions de lluitar per la general, des de la sisena etapa, continuaven en cursa per buscar victòries d'etapa. El pilot madrileny ha sortit avui a tot gas, i encara més aviat que Barreda, només en el quilòmetre 6, ha saltat una duna a massa velocitat i ha volcat l'Audi. El cotxe ha quedat molt malmès, i de fet, ell ha hagut de passar, Carlos Sainz, reconeixement mèdic. De fet, l'han fet pujar un helicòpter per dur-lo a un hospital, però a mig camí s'ha aturat el pilot per fer una comprovació i Sainz ha dit no, torna'm el cotxe que em trobo bé i vull intentar portar el cotxe al final d'etapa, al bivac, per poder sortir de mar i enganxar-me a la cursa. Al final, però, els tècnics d'Audi han vist que el cotxe no tenia reparació possible i Carlos Sainz i Lucas Cruz estan ja fora de cursa en aquest Dakar 2023. Sainz ha assumit la culpa de l'accident.
He juzgado mal la velocidad, pensado que detrás no había ese agujero, de hecho, 2 metros más a la izquierda no lo había y 2 metros a la derecha lo había. Es culpa mía y de nadie más.
Afortunadament, ni Carlos Sainz ni Lucas Cruz han patit lesions importants en aquest accident.
Això acaba sent el més important al final. Carlos Sainz i Joan Barreda fora de combat. Què més hem d'explicar d'aquesta etapa d'avui tan accidentada al Dakar?
Que la categoria de motos està disputadíssima, està preciosa. Avui ha guanyat l'etapa l'argentí Luciano Benavides, amb Toby Price segon, Skyler Hous tercer i el valencià Toxa Xareina quart. Atenció, Aleix, a la classificació general quan comencem la segona setmana de cursa i porten, no sé si hi ha 3 o 4.000 quilòmetres recorreguts. Skyler Hous es manté líder amb només 3 segons de marge només sobre l'australià Toby Price. Kevin Benavides és tercer 5 minuts i Adrien Van Beveren quart a 15. Joan Pedrero, l'únic català que queda en motos, és 21è. En cotxes, victòria d'etapa de Sebastián Loeb, que puja a la tercera posició de la general, a 1 hora i 43 minuts de Nasser Al-Attiyah, que avui ha cedit 8 minuts a l'etapa, però que amplia el seu marge a la general perquè el que anava segon, Henk Leitgen, ha tingut problemes. Ara el segon és el brasiler Lucas Moraes de l'equip Overdrive a 1 hora i 22 segons de l'Attiyah. Per tant,
ho té fet a l'Attiyah.
Si no se li trenca el cotxe, sí, és virtualment guanyador. Bona etapa de Carles Checa 17è, Laia Sanz 18è i Isidre Esteve 19è. A la general Checa i Marc Solà, que és el seu copilot, ja estan entre els 20 primers 19ens. I a la categoria T4, Boogie Side by Side, Gerard Ferrés ha estat 6è a l'etapa i se situa tercer a la general a 9 minuts 17 segons del líder, el lituà Roques Batxusca, que va amb copilot català, Oriol Vidal, igual que el segon, que és el polonès Eric Gozcal, que també du el seient de la dreta Oriol Mena. Per tant, algun català té pinta que guanyarà aquesta categoria T4. Escoltem Ferrés, declaracions d'Esport 3.
Bé, avui una etapa complicada, hem apretat des del principi, però hem perdut algo de minuts en un waypoint que no el trobàvem. Però així són les carreres. El bo és que hem gaudit molt de la lluita, doncs, amb els nostres companys. Són 4 pilots amb opcions, així que bé, continuem endavant. Demà una etapa més, estem contents.
Alguna cosa més, Quim?
Sí, avui s'ha confirmat definitivament l'abandonament de Dani Vilà, l'únic català que competia amb quad. De fet, ja duia 3 dies fora de cursa per avaria, però volia reenganxar-se amb la Dakar Experience i no ha pogut arreglar el quad. Hem de lamentar la mort d'un aficionat italià que ha estat atropellat per un vehicle participant darrere d'una duna. És el primer mort relacionat amb la decisió d'enguany d'aquest Dakar. I demà, desena etapa, entre Harad i Shaibà, amb només 114 quilòmetres cronometrats, especial molt curta, però tot de dunes, per tant difícil i amb dificultats també de navegació.
A veure com va aquesta etapa de demà, la d'avui, déu-n'hi-do, tot el que ha comportat. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Back to back. Tancarem el Twitter d'avui amb l'actualitat de l'esport nord-americà o alguna història que ens porta sempre l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, què tal, com estàs?
Bona nit. Avui, back-to-back, dedicat al futbol americà, perquè ja tenim definits els play-offs de l'NFL i hi ha molta teca relacionada amb aquesta lliga. Per on vols començar, Pedrol?
Doncs mira, començarem pel més nou, que és el quadre definitiu dels play-offs. Ja tenim els play-offs definits de l'NFL. Queda un mes per la Super Bowl i la cosa ja es comença a quadricular tot. Per tant, cal repassar-ho. A veure, la NFL va per la conferència oest i la conferència est de l'NBA, però és diferent. Es diu la conferència nacional i la conferència americana i no té per què ser l'est i l'oest, vale? Per posar-nos en perspectiva, perquè ho anirem repetint. A la conferència nacional, els Philadelphia Eagles s'han classificat amb el millor rècord i s'estalvien la primera ronda. Després, els 49ers, que tenen una de les grans històries d'aquesta temporada, ara la repassarem, s'han classificat com a segons i jugaran contra els Seattle Seahawks, mentre que els Minnesota Vikings, els tercers, s'enfrontaran als New York Giants. I els Buccaneers Tom Brady, els jugaran continuar vius davant els Dallas Cowboys.
Per tant, Brady està viu, en aquesta conferència, viu, i sí, pot guanyar un altre anell de campió.
Exacte, no és favorit, però està viu. I a la conferència americana, la més forta de les dues sota el meu punt de vista, els Chiefs de Patrick Mahomes s'han classificat com a primers, i a partir d'aquí els Buffalo Bills segons s'enfrontaran als Miami Dolphins, que es van classificar el diumenge en l'última jornada, els Cincinnati Bengals se les veuran contra els Baltimore Ravens, i els Jacksonville Jaguars, últims l'any passat i ara els playoffs, jugaran contra els Chargers de Los Angeles.
Encara queden tots aquests playoffs, sí, perquè arribi la Super Bowl, però per què dius que aquesta conferència és la més forta de les dues?
Per mi té millors equips que l'altra conferència, el més potents, i sobretot té els quarterbacks els millors, que ja dominen la Lliga i que sobretot ho faran durant els propers anys. A Patrick Mahomes dels Chiefs ja no cal que el descobrim, és el més determinant de tots, però és que els Bills tenen a Josh Allen, els Bengals a Joe Burrow, els Chargers a Justin Herbert, els Ravens a Lamar Jackson i els Jaguars a Trevor Lawrence. Cap d'ells arriba als 27 anys i algun arribarà segur en aquesta Super Bowl. És una bestiesa i crec que una conferència mai havia tingut abans una classe de quarterbacks en uns playoffs tan joves i que alhora fossin tan dominadors com ho són aquest grapat de jugadors.
Bé, els anirem seguint. Si t'haguessis de jugar un sopar, per cert, Pedrol, qui creus que jugarà, ja no et dic el campió, però sí, que jugarà la Super Bowl el 12 de febrer?
A veure, això és com el futbol, sona molt atòpic, però 90 minuts tot pot passar i aquí passa exactament el mateix, però va, mullaré tenint en compte el que he vist més o menys durant tota la temporada, però evidentment agafo amb pinces. Tinc més o menys clar que els Buffalo Bills i els Kansas City Chiefs es disputaran el bitllet de la conferència americana amb permís dels Bengals. Jo crec que o Bills o Chiefs estaran al Super Bowl, això per una banda, i per l'altra la conferència nacional em quedo amb els Eagles, que s'han guanyat competir amb l'etiqueta dels favorits com a millor equip de la conferència durant la temporada, però si m'hagués de mullar em quedo amb els Niners. Porten 10 victòries seguides, són l'equip més en forma, recuperen peces importants com ara Deebo Samuel o Elijah Mitchell i estan meravellant sense cap dels seus dos quarterbacks principals. Atenció, aquesta és la història que comentàvem abans. Juguen amb un tal Brock Purdy, sí, sí, l'última elecció.
El David Llorenç ens va fer un repàs de qui és aquest Brock Purdy i de tota la història, perquè era un misteri relevant, no?
Sí, 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 l'última elecció del draft. Ningú comptava amb aquest tio, tal com deia el David Llorenç, però escolta, ell ha hagut d'agafar l'equip a mitja temporada, l'ha portat fins als playoffs sense perdre cap partit i ha acabat amb 13 touchdowns, més de 2 per jornada, per tant, una autèntica barbaritat per un tio que era irrellevant, tal com el seu propi nom indica.
El van triar l'últim, el draft, sí, sí, i mira, sí, sí, ara està sent el quarterback titular dels 49ers, sí, i els pot portar, per què no, no?
Sí, sí, sí,
a una Super Bowl.
De fet, ara és la que més en forma.
Bona història, que sí, recorda el Pedrol i que podeu recuperar a la carta en algunes de les seccions que hem fet al final feliç amb el David Llorenç. Per tant, Chief Niners, sí, a la Super Bowl, sí, sí, per tu?
Vinga, la reedició de la final del 2020, t'agrada o què?
Sí, m'agrada. Okay. Jo aniria amb els Niners, amb sí? aquesta història del misteri relevant i tot. Està bé, està bé. També hem volgut llançar la consulta de com veuen aquests play-off i qui podria ser el gran favorit a tres de les persones que més en saben de futbol americà a casa nostra. Són tres col·laboradors habituals del Back to Back que han fet aquestes previsions sobre qui arribarà més lluny a les dues conferències.
Rubén Ibeas, comentarista de la NFL a Movistar.
Voy a empezar por la NFC porque creo que es la conferencia que, bueno, más o menos tenemos todos claro que tanto Eagles como San Francisco 49ers, sobre todo estos últimos, son los equipos más duros, más fuertes. Mi idea es que de estos dos va a salir el rival de la NFC, el equipo de la Conferencia Nacional que va a jugar en Phoenix, en Arizona. Aún así, nunca hay que dejar de lado al GOAT, ¿no? A la leyenda, a Tom Brady. Y por la AFC sí que me parece mucho más complicado, muchísimo más complicado. Hay tres equipos que para mí son favoritos, son los Bills, los Chiefs y los Bengals. Y para la Super Bowl es imposible, pero como aquí hemos venido a jugar, Bengals frente a los San Francisco 49ers.
Rafa Cervera, col·laborador de l'NFL i pioner del futbol americà a l'estat espanyol.
Sempre és complicat fer prèvies del que passarà als playoffs de l'NFL, però jo crec que la Conferència Nacional, Filadèlfia ha estat el número 1 durant la temporada, encara que els 49ers són els que arriben millor a aquests playoffs. Compta amb els Vikings, que tenen molt bon atac i podrien donar alguna sorpresa. Per part de l'americana, sens dubte, hi ha tres equips claríssim favorits: els Kansas City Chiefs amb Patrick Mahomes, el Buffalo Bills amb Josh Allen i els Cincinnati Bengals amb el Joe Burrow. Un pronòstic, vaig dir al començament de temporada que Bills contra Eagles a la Super Bowl i, bueno, torno a dir Bills contra Eagles a la Super Bowl.
Luis Jones, membre del podcast 100 Yardes de la SER.
Doncs ja hem arribat a playoffs.
I per americana, jo crec que els Kansas City Chiefs i els Buffalo Bills seran els favorits per jugar-se el campionat de la conferència, guanyant el Kansas. Kansas a la Super Bowl. I per la nacional, jo crec que els San Francisco 49ers i els Eagles seran els favorits per arribar al final de la conferència. Guanyadors, San Francisco. Super Bowl, veig Kansas City versus San Francisco. I aquí veig a San Francisco guanyant la Super Bowl.
Molts dels col·laboradors, tant com el Pedrol, aposten per 49ers. A veure,
sí.
Per cert, escolta, de la Super Bowl i la NFL han estat notícia aquesta setmana, perquè aquell jugador que es va desmaiar, va caure desplomat i que ha estat a l'hospital. Com està aquest jugador dels Bills?
Doncs mira, ahir mateix li van donar l'alta, només una setmana després de l'ensurt que va patir al camp del Cincinnati Bengals. A més, la part positiva és que des de l'hospital expliquen que no tindrà cap seqüela neurològica. Si pot tornar a jugar o no, això crec que és el menor dels seus problemes ara mateix, tenint en compte que va estar a punt de no sortir-se'n. Per cert, més enllà d'això, deixa'm explicar-te una història que mou com s'ha volcat tota l'NFL i tot el país amb Hamlin, amb DeMar Hamlin. Per posar un exemple, aquest jugador va crear fa uns anys una fundació per recaptar calés amb l'objectiu de repartir joguines pels nanos amb menys recursos, i fins l'accident aquesta fundació havia recaptat uns 75.000 euros. Doncs bé, ara aquesta fundació ja ha superat de llarg els 8 milions d'euros.
Molt bé.
Entre els donants, molts equips de l'NFL que han volgut contribuir amb la causa.
Doncs ens alegrem que Hamlin estigui bé i també que hi hagin aquestes causes solidàries.
Sí, sí,
també,
tant,
no?
tant.
En esports que mouen tants calés com són l'NFL. Molt bé, alguna cosa més, Pedrol, de l'NFL?
Sí, mira, dir-te que Michael Jordan juga a l'NFL i aquest diumenge ha notat el seu primer touchdown de la seva carrera.
The ball came out, now was he over the goal line?
Let's see who recovers. Looks like it's Michael Jordan from the guard spot. Michael Jordan's everywhere.
El Michael Jordan deu ser un altre, o el Michael Jordan.
Sí. Va, pels que us hagueu espantat o hàgiu pensat que aquest tio s'ha tornat boig, no parlem de Michael Jordan dels Bulls, sinó d'un jugador dels Carolina Panthers, de l'NFL. Juga com a línia ofensiva, és qui protegeix els quarterbacks, perquè ens entenguem, i per tant és molt poc freqüent que sigui ell que anoti touchdowns. Però mira, diumenge va caçar una pilota perduda a la zona d'anotació i ja ningú li pot treure que ha anotat el seu primer touchdown. Michael Jordan, MJ.
Gran titular, eh? Michael Jordan fa el seu primer touchdown.
Bueno, a la premsa americana vam això, eh? Vull dir... Sí, juguem això.
Abans de la notícia curiosa del Top 5, dues cosetes més, vols comentar?
Sí, molt breus. Els Chicago Bears, en col·laboració amb els Barcelona Dragons i l'Hospitalet Pioners, per tant, això queda aquí a casa nostra, organitzaran el dissabte 4 de febrer una jornada pels nanos d'entre 8 i 15 anys que es vulguin iniciar en el futbol americà o que vulguin millorar les seves habilitats. Es farà al complex esportiu l'Hospitalet Nord, en les properes hores es farà oficial i a l'anunci es donaran més detalls sobre com apuntar-s'hi, per tant, molt atents. I el 21 de març, a la tarda, en aquest cas el municipal de Badalona, els Dracs organitzen una altra jornada per nanos amb els jugadors de l'NFL, Micah Parsons i Andrés Cisco. Inscripcions obertes ja, jugadors entre 6 i 18 anys.
Cada cop creix més l'afició per l'NFL a casa nostra, i recordeu la notícia que us vam avançar amb l'Albert Pedrol, el Tu Diràs, aquesta vinculació Barça-NFL. En les pròximes setmanes s'ha de fer oficial tots els detalls de l'acord, més enllà del que ja és visible, que és merchandising oficial de l'NFL a les Barça Stores aquí a Barcelona. Vinga, va, som amb la notícia curiosa.
Va. So kiss me the way.
La notícia freak.
Avui parlarem de... No parlarem de NFL, parlarem de Kyrie Irving, Aleix, l'estrella sempre polèmica dels Brooklyn Nets, terraplanista, que no es vol vacunar, bueno, ja el coneixem tots plegats. Aquesta setmana s'ha revelat per què Irving porta el número 11. Atenció, perquè és una autèntica bogeria.
Ah, sí?
Començo. Ell va néixer a la 1:11 d'un 23 de març del 1992. Fins aquí, meh. Però espera, el seu pare portava el número 11 quan jugava a la Universitat de Boston. Bé. Kyrie Irving té exactament 11 lletres.
Està ben trobat.
Fins i tot la lletra K és l'onzena lletra de l'alfabet. Kyrie Irving només va poder jugar 11 partits a la Universitat de Duke a causa d'una lesió. I tot això, el 2011, el van seleccionar a la primera posició del draft de la primera ronda. I per si encara no en tenies prou, Irving fins i tot va notar el seu punt número 11.000 un dia 11 de març.
Bé. Bé, si és supersticiós, entenc que porti l'onze.
Però és una barbaritat, per molt supersticiós que siguis, sí, és que t'ha de coincidir tot molt, eh?
Deu tenir tocs importants a la vida, com per exemple les bogeries que té al cap.
Sí.
Ai, molt bé, bona aquesta avui, la curiosa. I acabarem el Back to Back, com sempre, amb les 5 cites esportives que no us podeu perdre, segons el Pedrol. Calm down, yo, this your body,
el top 5 de la setmana.
Vinga, avui començarem parlant, evidentment, d'NFL, que tenim els play-offs aquí a la cantonada. Primers partits de play-off. Comencem pel dissabte, comencen el dissabte, vaja, i la gran majoria els fa Movistar, per tant, és molt accessible. El primer, 11:15 de la nit hora catalana, 49ers Seahawks. Per Movistar Deportes és una de les grans rivalitats dels últims anys a la NFL.
Número 4.
I després també Movistar Deportes, però 2:45 de la matinada, els Jaguars s'enfrontaran als Chargers.
Número 3.
I diumenge per Movistar Deportes 2, a les 7 de la tarda, hora catalana, Buffalo Bills Miami Dolphins, i a 10:45 de la nit, Minnesota Vikings New York Giants.
Número 2.
I per cert, que no hem dit massa cosa de Tom Brady dels Buccaneers, juguen la matinada del dilluns al dimarts a 2:45 contra els Cowboys a Movistar Deportes 2. És veritat que els Bucs no parteixen com a favorits en aquesta posttemporada, però escolta, a mi se'm fa impossible apostar contra el millor de tots els temps, Tom Brady.
Número 1.
I acabarem amb una mica de NBA. Dos partits destacats aquesta setmana, els dos a Movistar Deportes, dissabte a les 7 abans dels 49ers, Miami Heat Milwaukee Bucks, 8è contra el primer de l'est, i diumenge a 9:45 de la nit, tot en hora catalana, Chicago Bulls Golden State Warriors, desè de l'est contra sisè de l'oest.
Bones recomanacions, i ja veig que tens un cap de setmana intens,
sí,
amb l'inici dels playoffs de l'NFL.
Sí, molt, 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 però que... bueno, escolta...
Si t'agrada, ja és el que toca,
sí,
no?
Sí, no, és el que toca, a més les hores són molt bones, entre la tarda del diumenge, la nit del dissabte, vull dir, està molt bé.
Sí, hi ha algun partit post, tu diràs, que a mi també em va bé quan arribi a casa,
sí.
Vull dir que alguna cosa seguirem.
Ho haurem de combinar, això sí, esperem, amb el Barça i la Supercopa d'Espanya.
Es pot fer tot ara, amb, sí, tauletes i pantalles.
I tant.
Gaudeixa-ho molt, Pedrol.
Igualment.
En el pròxim back-to-back que t'expliques com van els play-offs.
Perfecte.
Gràcies.
Molt bé.
Una cosa més a afegir aquests dies, els play-offs de l'NFL, si us agrada el futbol americà. Les portades, per rematar el programa, com sempre, amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, bona nit, Aleix. Doncs sí, sí, ahir comentàvem que Joao Félix ho té quasi fet amb el Chelsea. Avui la portada de Mundo Deportivo destaca que l'Atlètic de Madrid vol a Memphis per substituir-lo. A dalt també dona importància que el Barça ja està a Aràbia per disputar la Supercopa. Això per part de Mundo Deportivo. L'Esport, en canvi, ho fa al revés. A dalt l'Atlético quiere a Memphis, també destacant aquest interès, però destaca que el Barça ja ha arribat a l'Aràbia Saudí, on Xavi buscarà el seu primer títol com a entrenador, i això és el que destaca l'Esportiu, amb el titular assignatures pendents i el tècnic en portada, ja que el Barça no guanya la Supercopa des del 2018 i tampoc l'ha guanyat amb aquest nou format. Per tant, assignatura pendent del Barça de Xavi. En canvi, els diaris de Madrid enfoquen el partit de demà, que el Madrid jugarà contra el València a les 8, també en aquesta Supercopa d'Espanya. El diari Marca, amb el titular "Mamma mia, qué partido", i una imatge dels dos entrenadors italians, Ancelotti i Gattuso, i el diari AS, amb Supercopa balsàmica i una imatge de Vinicius, Militao i Benzema en l'entrenament previ que els jugadors han fet per afrontar aquest partit contra el València.
Demà a les 8, a RAC+1, i a l'inici del Tu diràs, a 11:15, estarem molt pendents de com ha acabat, o de si està la pròrroga, o de si està als penals, aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. Gràcies, Oriol.
A disposar.
Gràcies, a descansar. Gràcies al Joan Ferrus, també a la part tècnica, un dia més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, pendents d'aquesta Supercopa d'Espanya, pendents de l'Eurolliga de bàsquet amb el Barça, i amb bons protagonistes. Demà, per exemple, tindrem aquí, el Tu diràs, un jugador del Girona i també un jugador català de la selecció espanyola d'handbol, perquè demà arrenca el Mundial d'handbol.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 8 minuts de la una. Els líders independentistes condemnats per l'1 d'octubre ja estarien preparant la petició d'absolució. A finals d'aquesta setmana entra en vigor la reforma del Codi Penal, que elimina el delicte de sedició i modifica el de malversació. I segons avancen el Confidencial i el País, alguns advocats estarien estudiant una acció conjunta. Entre ells hi hauria la defensa d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o Dolors Bassa. En canvi, la de Joaquim Forn també estaria preparant un recurs, però al marge de les estratègies conjuntes. A grans trets, defensen que el nou Codi Penal no inclou el delicte pel que se'ls va condemnar, el de sedició, i que, per tant, se'ls hauria d'absoldre, i diuen que el de malversació també hauria de decaure perquè la sentència deixava clar que era una derivada de la sedició i no un objectiu. Qui es mostra radicalment en contra de qualsevol absolució és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ho ha dit aquesta nit en una entrevista a 13TV. Assegura que seria gravíssim.
Lo que hemos vivido en España, especialmente en Cataluña, no tiene precedentes, no se debería olvidar, no se puede condonar como va a ocurrir, sienta un gravísimo precedente y volveremos a vivir situaciones de las mismas características si no volvemos otra vez a recuperar estos delitos.
Els magistrats que revisaran la sentència són els mateixos que van jutjar i condemnar els líders del procés. Segons el país, reobriran el seu expedient d'ofici tan bon punt entri en vigor la reforma del Codi Penal. Tot plegat mentre aquest dimecres s'ha d'escollir el nou president del Tribunal Constitucional. Els nous magistrats, de majoria progressista, es reuniran per primera vegada des que van prendre possessió del càrrec. De moment, però, no hi ha consens. Hi ha dos possibles candidats, Cándido Conde Pumpido i Maria Luisa Balaguer. Tots dos són progressistes i la clau la tindrà Maria Luisa Segovia, una de les noves magistrades, també progressista, escollida pel Poder Judicial. Si s'abstingués, hi hauria empat entre tots dos i Conde Pumpido es convertiria en el nou president del Constitucional perquè és 3 anys més gran que la seva rival. I en política, Ciutadans arrenca aquest dimecres les primàries per escollir la nova direcció del partit. Durant 2 dies, els 7.600 militants de la formació escolliran un secretari general i un portaveu i més endavant votaran el candidat. El pols és entre Inés Arrimadas i Edmundo Val, l'actual portaveu al Congrés. Més coses. Els experts insisteixen que cal fer esforços per poder generar tota l'energia renovable necessària. Això després que s'hagi confirmat que Montroig del Camp, a Tarragona, tindrà un dels parcs fotovoltaics més grans de Catalunya, de gairebé 100 hectàrees. És l'equivalent a pràcticament 100 camps de futbol. La planta solar donarà electricitat a tota la fàbrica per components de bateries de cotxes elèctrics de l'empresa sud-coreana Iljin, una condició dels coreans per aterrar al Baix Camp i crear 500 llocs de treball. Doncs bé, en una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, el consultor expert en energies renovables i exdirector de l'Institut Català d'Energia, Jaume Margarit, ha dit que a Catalunya cal que aposti clarament per les renovables.
Només amb instal·lacions que a vegades es proposen com a alternativa a aquests grans parcs que vostè menciona, com són instal·lacions amb teulades o no els propis o amb llocs ja antropitzats, malauradament sí. No hi ha suficient potencial, diguéssim, per poder subministrar l'energia que es preveu que sigui necessària l'any 2050.
Concretament diu que esgotant totes les possibilitats de plaques a teulades, carreteres o embassaments, només es podria subministrar el 16% de tota l'electricitat que es necessitarà el 2050. Ha mort als 82 anys Constantí de Grècia, el germà de la reina Sofia, l'exmonarca, l'últim rei de Grècia, va ingressar la setmana passada en un hospital d'Atenes amb un infart cerebral i estava molt greu des de llavors. Ha mort acompanyat de tota la seva família, incloses les seves germanes Sofia i Irene, que viuen a Espanya. I un últim apunt perquè d'aquí poc menys d'una hora les dues comença la gala dels Globus d'Or. Els premis de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood tornen després d'un any de boicot. En cinema, les favorites són Almas en Pena de Inisherin, amb 8 nominacions, Toda la vez en todas partes, amb 6, i també Babylon i The Fablemans, amb 5. I pel que fa a les sèries, encapçalen les nominacions Colegio Abbott, que opta 5 premis, seguida de The Crown, White Lotus i Solo Asesinatos en el Edificio, amb 4. I ara els esports, amb Oriol Domènech.
El Barça femení de futbol podria ser eliminat de la Copa de la Reina, tot i guanyar per 0-9 contra l'Osasuna al Sadar en partit de 8ens de final per alineació indeguda de Geyse. L'Osasuna ja ha anunciat que impugnarà el partit, mentre que el Barça s'excusa dient que la sanció no apareixia ni a la web ni al programa intern dels clubs de la federació. També el Sevilla podria ser eliminat pel mateix cas després de guanyar contra el València. El primer equip masculí de futbol ha arribat aquesta tarda a l'Aràbia Saudita, on demà comença la Supercopa d'Espanya amb un Madrid-València. L'extècnic de l'Espanyol, Vicente Moreno, que entrena a l'Al-Shabab, ha explicat al Tu Diràs l'impacte que ha tingut l'arribada de Cristiano a la Lliga Saudita.
Y bueno, yo creo que va més allá del futbol. Crec que també a nivell del govern pues també hi ha altres interessos de promoció i buscant pues, altres coses i evidentment pues, se li està donant molta importància al tema, sí.
A nivell institucional, l'IMAC Construction no s'encarregarà de les obres del nou Palau Blaugrana. La intenció del Barça continua sent que una empresa externa assumeixi els costos de la reforma i l'exploti comercialment, cedint-los a una petita part dels ingressos. La societat que gestiona l'activitat del Madison Square Garden de Nova York és una de les que ha mostrat el seu interès. Segons ha pogut saber RAC1, el Barça i Spotify estan ultimant l'acord perquè els socis Blaugrana tinguin accés gratuït al compte Premium durant 3 mesos. La intenció del Barça és tancar-lo en un termini de 2 setmanes. I finalment, en bàsquet, el Joventut Badalona ha perdut per 85-75 contra el Brescia en partit de l'Eurocup.
I pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a ser freda a tot el país i les glaçades reapareixeran a moltes planes interiors. De bon matí també hi haurà alguns bancs de boira, però es trencaran ràpidament i passarem el dimecres amb un cel mig ennuvolat en general i més tapat a la cara nord del Pirineu. Aquí s'escaparan alguns ruixats de neu a partir dels 1.500 metres i el vent tornarà a bufar amb força als dos extrems del país. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC més 1.
Aquest dimecres, futbol i bàsquet a RAC més 1. A les 8, Real Madrid-València, semifinal de la Supercopa d'Espanya. Viu el partit a l'APP de RAC1 i RAC1.cat amb Joan Maria Pou i Marta Ramon des de l'Aràbia Saudita. Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Dani Solsona. També a les 8, Villarban-Barça de l'Eurolliga de bàsquet amb Marc Mundé. Aquest dimecres, la Supercopa d'Espanya i l'Eurolliga de bàsquet es juguen a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta... Un programa basat en fets reals. Amb els Oscars.